Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 6, us parla Joan Martín. El Parlament de Catalunya ha instat aquest dijous al govern a fer les gestions oportunes perquè el govern espanyol suprimeixi de manera immediata el sistema de vot pregat i impulsi un nou procediment més senzill i àgil com l'electrònic. La moció aprovada a la Cambra Catalana condemna les limitacions i obstacles a l'exercici del dret de sufragi actiu i passiu dels catalans residents a l'exterior. També constata que aquests ciutadans han de poder participar plenament de tots els comicis i iniciatives que es convoquin, garantint així l'exercici democràtic del dret de vot. La moció reclama així que tota la ciutadania resident a l'exterior pugui tenir garantit i facilitat el dret a vot en aquesta situació. Amb notícies de territori, encara amb eleccions municipals, l'alcalde de Torredembarra, Eduard Rovira, assegura que la possibilitat de bastir un pacte de govern amb el Partit Socialista serà el fruit d'una reflexió profunda i calmada. La majoria absoluta dels republicans ha obert un escenari inesperat a la Torre i que porta a debat el pacte de l'anterior mandat, ja que Rovira no necessitaria el suport dels socialistes. Josep Sánchez, des d'Ona la Torre.
Malgrat aquesta majoria, Esquerra es planteja reeditar el pacte per donar continuïtat al plantejament dels darrers 4 anys. Això permetria tenir un executiu local amb 13 regidors. L'alcalde assegura que totes les alternatives estan obertes, però que no prendran decisions únicament des d'una posició personal. Rovira creu que s'ha de tenir en compte també l'opinió del partit a nivell local i supramunicipal. És per això que volen decidir sense pressa per poder valorar els pros i contres de la reedició de l'acord amb els socialistes.
Com dèiem, tot es pot pensar amb calma i s'han de valorar moltes coses. A més, nosaltres tenim l'alcaldia assegurada, hi ha qüestions fora de la Torre que també tenen a veure amb pactes entre partits i, per tant, també ens han demanat una mica de calma perquè si hi ha alguna cosa que algú pugui condicionar, encara que en principi els municipis no els condicionen.
Rovira també ha apuntat que la revisió del pacte amb el PSC permetria donar continuïtat al treball que s'ha realitzat durant el darrer mandat. En aquest sentit, descarta a priori un acord similar amb Junts per Catalunya.
Gràcies, Josep. Ja s'han realitzat 2 tractaments contra la mosca negra i el mosquit. Tot i els pressupostos prorrogats de la Generalitat, el Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre va poder portar a terme el primer tractament fa un mes i el segon la setmana passada. Segons el delegat del govern a l'Ebre, Xavier Pallarès, el primer va anar molt bé. Ens informa la Júlia Alvesa, Canal Terres de l'Ebre. Bona tarda.
Bona tarda. La Generalitat deixa en segon pla el problema de la mosca negra i els mosquits, i és que el primer tractament s'hauria d'haver realitzat al febrer com altres anys, però no ha estat fins a l'abril que la Generalitat no ha donat l'autorització. Finalment, el mes passat, el Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre va poder portar a terme el primer tractament i la setmana passada va realitzar el segon. El delegat del govern a les Terres de l'Ebre, Xavier Pallarès.
Segons me diuen els tècnics, jo, per tant, és el que diuen els tècnics. El primer va anar molt bé, este segon, en principi, ara com a resultats, però estem en una situació de canvi climàtic. Hi ha zones que afecten més pues, perquè el tractament ha anat millor i hi ha zones que afecten més perquè el tractament ha sigut més positiu. Però
al desembre, el COPATE va demanar al govern que es tanqués un nou conveni regulador amb un increment del finançament entre els 300.000 i 400.000 euros davant l'augment del cost dels productes i el nombre d'aplicacions. Però amb els pressupostos prorrogats, enguany s'ha destinat la mateixa partida, uns 800.000 euros.
Gràcies, Júlia. Doncs amb aquesta informació nosaltres que posem el punt i final en aquest butlletí de les 6, recordin que poden seguir informats a través de la seva emissora local. Bona tarda.
Notícies en xarxa.
El Far, amb Josep Maria Cano.
En aquesta hora de programa, com tots els dijous, farem una aproximació al món de l'esport. Ho farem, com sempre, amb clau de competició i, sobretot, d'aproximació a la gent que practica activitat nàutica. Abans d'arribar a aquest punt, i tot just per començar l'hora, i ara que encarem la recta final del curs escolar i que qui més qui menys comença a intentar saber què farà amb la canalla el mes de juliol o el mes d'agost, normalment sol ser el mes de juliol, una proposta. Deixeu que s'apropin al mar, deixeu que s'apropin a la navegació, a la nàutica. Per què no a l'estiu intentar, a través dels clubs nàutics, dels clubs de vela, dels clubs de platja, de les diferents equipaments i de les diferents entitats que hi ha a la costa del nostre país, per què no fer que durant uns dies, tampoc no cal que sigui tot l'estiu, som conscients de que aquestes activitats per moltes famílies són un esforç important i, per tant, hem d'intentar equilibrar cost, pressupost familiar, cost de l'activitat, pressupost familiar. Però per què no intentar, en la mesura que us sigui possible, promoure i animar el nano a que faci activitat nàutica, a que provi la vela, a que provi la navegació, a que provi el kayak o el paddle surf o el windsurf, o que navegui amb un raquero o amb un hobbycat. Per què no ho poden fer fins i tot amb l'objectiu de navegar amb un làser, no? Vaja, tot sigui perquè d'alguna manera descobreixin un nou món, un món on s'hauran d'espavilar a aprendre nova manera de parlar, noves nomenclatures, fins i tot a ser ordenats, a ser constants, a ser disciplinats. Tots uns valors que segurament, segur, més enllà de la nàutica, la vida quotidiana, la vida a terra, els hi seran molt, molt útils. I a més de tot això, es relacionaran amb un món que representa el 75% del nostre planeta i que és meravellós descobrir. Nosaltres ho estem fent des de la ràdio cada tarda, però penso que pot formar part de la matèria de l'entorn educatiu d'un nano i que hauria de formar part de l'entorn educatiu dels nanos que viuen a la costa. Més enllà d'anar a la platja, de jugar a pilota, de jugar a les pales o de fer doncs això, partits amb els amics, de petanca o del que sigui, doncs està bé que coneguin i es desenvolupin una mica més enllà d'allà on trenquen les onades. És la proposta que us fem des del FAR. Esperem que us sigui útil i que com a mínim us provoqui la reflexió. De veritat, hi ha entitats suficients com per poder trobar aquella que, ni que sigui durant uns dies, els hi faran i els hi suposarà un bon aprenentatge. Nosaltres ho anirem recordant al llarg dels propers minuts. Ben trobats aquells que us incorporem, hem començat a les 4 de la tarda, estarem fins a les 7, i com sempre fem, quan arriba a les 6, intentem saber a quin preu s'ha venut el peix el dia d'avui amb una de les cofradies del nostre país. Avui ens n'anem cap a les Terres de l'Ebre.
El FAR, el programa mariner de Catalunya. Varador 2000 us ofereix el preu del peix.
34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27.
El preu del peix.
Vinga, va, anem a saber quin preu té el peix avui a la zona del Delta de l'Ebre. Judit.
Sí, avui el preu del peix que coneixerem serà de la mà de Joan Balaguer, del secretari de la Confraria Verge del Carme de Sant Carles de la Ràpita.
Joan, molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Primer de tot, ahir anàvem cap a l'Empordà i ens deien que tenien molt de vent i molta tramuntana i molt de mar. Aquí vosaltres com ho teniu, això?
Bueno, aquí ha fet una mica... Però bé. Ara mateix tenim calmeta, una mica de brisa, però no. Hem pogut anar a pescar tranquil·lament les nostres embarcacions.
I què tal, com han anat les captures? S'ha pescat molt avui?
Bueno, doncs curiosament avui la espècie que s'ha pescat més, jo feia temps que no ho veia, però enguany encara estem en subhasta, podria canviar, però han pescat més llangostins que cap altra espècie. Jo feia molt de temps que això no ho veia.
I què ha passat?
De fet...
I hi ha una explicació o no?
Bueno, és, això, com sabeu vosaltres, no és una ciència exacta, la mar, depenent diverses circumstàncies, i ha fet que ara mateix s'han pescat per subhasta 587 quilos de llangostins, i a més m'han confirmat que són d'una mida extraordinària.
Sí, de fet, Joan, et volia preguntar pel tema del llagostí, perquè a les cases d'Alcanar estan duent a terme les jornades del llagostí, és a dir, els ha anat superbé, perquè si a la Ràpita n'hi ha, entenc que per allà també en tindran bastant.
Sí, suposo que serà un tema comú. Bueno, és una època que el llangostí ja està madurant, està ja a punt d'ovar per a el que és la cria, i bueno, estan, ja et dic, uns tamanys enormes, d'uns 50-60 grams la peça, que és un llangostí molt gros, i bueno, a part en molta quantitat, ja et dic que bueno, seguit del cranc blau, però el llangostí és la primera espècie en captures avui a la Llotja de la Ràpita.
Després també comentes que també s'ha pescat bastant cranc blau. Alguna altra espècie que hagi destacat?
Sí, bueno, llavors les típiques i habituals del lluç, el moll i buixarres. Aquestes són les espècies que avui més s'han anat pescant, sobretot en l'arrossegament.
Els preus, què tal? Perquè el cranc blau està pujant bastant de preu, no?
Bueno, ara també sembla la coincidència de que la part de nord de la província de Tarragona està en veda. Per tant, l'únic peix fresc d'arrossegament que surt a la província en aquests moments és el de la Confraria de la Ràpida, la Confraria de les Cases, no? Llavors s'ha notat una lleugera pujada dels preus, no? I podíem trobar, pues, sempre, segur que el preu que tingui és el preu estadístic de base imponible, que hem de fer impostos, marge comercial, taxes, etcètera. I el moll el tenim a uns 8 euros i mig, el lluç a uns 11 euros, les buixarres a uns 13 euros. Llavors, el llangostí, que és el que parlàvem abans, estan a uns 22 euros de preu mig, i el cranc blau, que també se n'agafa bastant, a uns 4 euros i mig de preu mig.
Per tant, diguéssim que els preus són prou ajustats, en aquest sentit, malgrat que hi hagi quantitat, sobretot de llagostins, que és el que deies que avui s'ha pescat moltíssim.
Sí, el llagostí té això, que és un crustaci que és molt bo, però que no agafa mai puntes de preus molt alts, perquè té, bueno, té molta competència del que és el llagostí congelat provinent del nord d'Àfrica, no? Mm-hmm. Però, bueno, nosaltres el que hem de fer és, quan anem a la peixateria, demanar que sigui el llagostí nostre, que per preu a vegades surt més barat un bon llangostí fresc que un llangostí congelat.
Home, i sempre, barat no ho sé, però més bo sempre serà un llagostí fresc que un llagostí sí. congelat. Joan, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat, que vagi molt bé.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
Cuida't, fins després, a reveure. Gràcies, Judit, fins ara.
Fins ara, gràcies a tu.
Varador 2000 us ha ofert el preu del peix. Navega amb el far.
I avui a l'apartat de cultura del far el que volem és presentar-vos una exposició, Cristina.
Exacte, perquè, mira, la nostra salut i el nostre benestar depenen de la salut del mar i dels oceans, i per això el que podrem veure a l'exposició Mar, Salut i Benestar de la Càtedra Oceans i Salut Humana, que des del passat 22 de maig i fins al proper 16 de juny es pot veure a Cala Anita de Roses. En parlem amb el director de la càtedra, en Josep Lloret.
Josep, molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Però encara hi ha gent que ho posa en dubte, això de que la salut dels humans va directament lligada a la salut dels oceans?
Bueno, no sé, és una cosa que jo crec que, evidentment, ho sabem des de fa temps. El que passa que de vegades no teníem les eines per poder-ho quantificar. I ara, en els darrers anys, el que estem intentant és justament quantificar-ho per donar aquest valor científic necessari que ens pugui donar la veracitat de totes unes de vegades percepcions que teníem, no?, en relació al mar, que ara s'estan demostrant. Per lo bé, per lo bo i per lo dolent.
I per quantificar-ho realment es necessita molta ajuda, perquè quan parlem del mar és un terreny gran, i precisament per portar a terme aquesta exposició hi han participat moltes persones d'àmbits diferents.
Exacte. En aquesta exposició han participat diferents experts, doncs, de diferents àmbits, entre els quals hi ha biòlegs marins, hi ha metges de diferents disciplines, oncòlegs, al·lergòlegs, experts en salut cardiovascular, hi ha veterinaris, hi ha investigadors de les ciències socials, i altres experts, tots ells amb la idea d'intentar lligar d'una manera o altra totes aquestes relacions que hi ha entre els mars, els oceans, i la salut i el benestar de les persones.
I clar, el mar realment és una font de salut i benestar, però realment ja fa molt temps que venim dient doncs, que realment el tenim molt maltractat, no? Quina és ara mateix la situació dels nostres mars?
Mira, la situació, la veritat és que no és gens, no és gens agradable. Val? És el que intentem demostrar a l'exposició. A l'exposició intentem demostrar la part bona i la part dolenta. La part bona és el que és el que ens ofereix el mar per la salut. Aquí tenim diferents aspectes que tracta l'exposició i que podreu veure, si, que un és en relació amb la dieta, sí. Tot el que porta els productes pesquers en relació a la salut dels consumidors, bàsicament és amb els famosos àcids grasos omega-3. Això és per una banda. Per altra banda, també parlem a l'exposició i ensenyem exemples de com el mar pot donar lloc a nous medicines que s'estan utilitzant per tractar malalties com el càncer, determinats tipus de càncer. Val? I amb la tercera tema que també tracta l'exposició és com el mar ens ofereix un lloc per realitzar activitats d'esport, activitats d'esbarjo recreatives, el caiac, la natació, el busseig, etc., que ens poden ajudar en el que és la nostra salut, no només física com a esport, sinó també el mental. Això és el que queda reflectit a l'exposició, diguem, amb la part verda bona. Però, per altra banda, l'exposició vol donar, mostrar a la societat que, evidentment, hi ha una sèrie de perills que procedeixen del mar, que, si no fos per l'acció de l'home, existirien, també existirien, però de manera molt atenuada, i el que fa l'home amb el seu paper, darrerament, no? Penseu en el canvi climàtic, per exemple, és incrementar-los. I aquí estem parlant, doncs, de, per exemple... en el cas dels peixos, no? Els contaminants, com el mercuri, que s'acumulen en determinades espècies, com el peix espasa o la tonyina, que fa que tot el benefici que podríem treure de l'omega-3 pues, se'n vagi en orris, no? I comencen a aparèixer els problemes. O, en el cas d'algunes activitats, de si hi ha massa freqüentació turística, per exemple, o pesquera, que pot fer mal en els fons que són l'origen d'aquests animals que produeixen les noves malalties. Per tant, estem en un equilibri que és fràgil, que és el que intentem estudiar i el que intentem donar doncs, en aquesta visió, des de la Càtedra de Ciències i Salut Humana, que som els que ho organitzem, en què aquests perills es poden contenir, es poden revertir amb una bona gestió, val, amb uns bons programes de gestió, per tal de que podem continuar tinguent els beneficis del mar reduint al mínim els riscos. I aquesta és la idea de l'exposició que volem mostrar.
És molt curiós perquè fins ara s'havia parlat dels boscos terapèutics, no? Sembla que les teràpies i l'equilibri els humans el cercàvem als entorns forestals. Certament, aquella gent que treballeu proper al medi marí, poseu de manifest que moltes vegades el mar és tant o millor bàlsam que no pas la muntanya, la natura en terra.
Exacte, sí. En certa manera ja doncs, estem parlant que des del segle XVIII que ja van començar la idea de que el mar podria contribuir doncs, en aquesta sensació de benestar i fins i tot a poder ajudar doncs, a curar o al tractament d'algunes malalties. Aquí va començar el tema de del que és la talassoteràpia, no? Sí. I dels banys de mar de fa molts anys. I aleshores, això, en certa manera, a l'actualitat, el que estem veient és el que es deia al principi, és intentar trobar les mesures científiques quantitatives que ens permetin demostrar que realment això és així i en quins casos és així. Perquè no sempre el mar ho pot curar tot, això és evident.
Clar.
No? Però sí que en determinades circumstàncies sí que poden afavorir doncs, en el benestar d'algunes persones, no només per prevenir determinades malalties, sinó en algunes persones malaltes doncs, com que puguin ajudar doncs, a contribuir al seu procés de curació.
El que passa és que com ho expliquem a través d'aquesta exposició ho podem visualitzar, però com ho expliquem perquè arribi al gruix d'una població que conceptualitza el mar només com a element d'oci i centrat bàsicament en un parell o tres de mesos l'any. Ara, d'aquí un parell de setmanes, comencem una etapa en què el mar no només serà present a la nostra vida, sinó que serà pràcticament protagonista en molts casos, i d'aquí dos o tres mesos, és a dir, tombant al setembre, la gent se n'oblidarà, quan de fet ell segueix estant allà i segueix oferint-nos tota aquesta tranquil·litat, tota aquesta teràpia, tot aquest equilibri.
Sí, sí, ja, en certa manera, nosaltres el mar, vam sorgir del mar, no? La vida sorgeix del mar, hauríem d'estar molt més lligats en el mar del que estem ara. Però això és una tendència, eh? Si ens fixem en els nostres fills, per exemple, existeix una tendència en què els nens cada vegada passen menys temps en els ambients exteriors. Això, doncs, en certa manera, és un problema, eh? Perquè, evidentment, vol dir que passes més a l'interior a casa doncs, enganxat en les xarxes socials o en els mòbils. Això és una tendència que ha anat cada vegada més. Evidentment que s'ha d'anar al tanto, perquè passar més temps doncs, a mar vol dir amb unes certes precaucions, perquè sabeu que el sol en excés i en aquelles hores doncs, pot revertir els beneficis i es poden convertir ràpidament en perjudicis, doncs, amb càncers de pell, etc. Per tant, el que es promou és bueno, sí, activitats a fora, a la natura, als boscos, on sigui, amb molta precaució, i el mar seria, evidentment, un element interessant, no concentrat justament a l'època de l'estiu, que és el que tothom fa, que és justament l'època potser també més perillosa de cares doncs, no, per l'accés sí. de sol, sinó allargant-ho a el que és al llarg de la temporada de tot l'any. Mm. Per una altra banda, teniu en compte també que amb la dieta, fixeu-vos que abans el peix figurava dintre del que era la dieta mediterrània com un element principal, i a poc a poc les noves generacions no, estan reduint el consum de peix i s'estan privant, per tant, dels beneficis que pugui portar aquests omega-3. Per tant, sí que hi ha hagut uns canvis no, en la societat que fa que cada vegada anem gaudint menys de vegades dels beneficis del mar, que només ho gaudeixin alguns, que són aquells allò que realment són els amants de les activitats i del peix, però la resta, doncs cada vegada anem gaudint menys i més concentrat, això és veritat.
A l'exposició no només expliqueu genèricament això que estem dient ara, sinó que us centreu no? en l'espai Medicines del Mar, no? potencial antibacterià, potencial antivíric, potencial antioxidant, potencial antitumoral, és a dir, no només es tracta de filosofar, sinó que aneu a l'arrel del problema.
Exacte. Vosaltres podeu trobar, doncs, per exemple, doncs, una sídia que es troba a la Mediterrània i d'altres llocs, en altres mars, doncs els que s'ha investigat una molècula que es diu la trabectedina, que s'ha fet un medicament que es diu Yondelis per al tractament de determinats tipus de càncer d'ovari. O el famós peix globo, que sabeu que és molt tòxic, que està invadint el que és el Mediterrani Oriental, no? És un peix que té una tetrodotoxina, una toxina molt potent, que si qui se la menja doncs es mor. Aquí, de fet, no ha arribat encara a aquests peixos tan tòxics, han arribat un a Dènia, no? Es va pescar fa 2 anys, però arribarà, perquè són peixos que amb el canvi climàtic s'estan doncs, aclimatant. Abans no hi eren a Grècia ni a Turquia, però a través de l'increment de la temperatura de l'aigua han vingut al canal de Suez, han vingut cap aquí. Bueno, aquest peix porta un problema, és evident, qui se'l menja es mor, però per aquesta toxina. Però aquesta toxina alhora s'està investigant per produir nous analgèsics molt potents, sobretot en gent doncs, que ha patit un determinat dolors crònics, doncs s'està investigant aquesta toxina per poder descobrir aquests nous aquest nou analgèsic. Per tant, això, són exemples que podreu veure allà, que són reals, palpables, i que ens demostren aquesta doble balança de vegades del mar, no? El bo i el dolent.
Escolta'm, avui per cert hem començat parlant del peix jaó, que també se l'ha trobat a la Mediterrània i que també és potencialment perillós per molts efectes. Vull dir que ens hem d'acostumar a l'arribada precisament d'espècies foranies.
Ens hem d'anar acostumant a l'arribada d'espècies invasores perquè el canvi climàtic, de moment, si no hi ha uns canvis de polítiques globals, o si no només nacionals i regionals, sinó a nivell internacional, si no hi ha un canvi fort amb els nostres hàbits de vida, doncs això continuarà, i per tant aquests canvis cada vegada ho estem veient els últims 20 anys, que aniran a més, no? I per tant doncs exemples com el peix globus que us deia abans, és un exemple. Hi ha d'altres que també presentem a l'exposició, com per exemple la major presència de proliferacions d'algues nocives, que abans es produïen de tant en quant, i ara cada vegada que sembla que es produeixen amb més intensitat. Moltes d'aquestes coses no és que de vegades siguin noves, sinó que ja es produïen. El que passa és que l'increment de la temperatura de l'aigua, o bé els canvis produïts per l'home dintre del mateix ecosistema marí, el que estan produint és una intensificació d'aquests problemes. No és que siguin nous, sinó ni el mercuri és nou. El mercuri també existia en el mar, procedent de les roques de la terra que venen pels rius i tal. Ja existeixen. El que passa és que amb la quantitat de mercuri que hem alliberat a l'atmosfera, doncs fa que es concentri molt més i llavors en l'aigua i fa que es produeixin els problemes.
Abans parlàvem de tot aquest tema de les possibles medicines, precisament les reserves marines són font, no? Aquí també en aquesta exposició podem veure la rellevància de conservar aquestes zones protegides.
Exacte. La idea final, evidentment, és dir que si no protegim el mar, l'únic que farem, i no el conservem bé, l'únic que farem és que reduirem els beneficis o deixarem de tenir aquests beneficis i farem incrementar els riscos. Per tant, en aquesta línia de bona gestió, les reserves marines juguen un paper molt important perquè ajuden a preservar l'ecosistema, ajuden a preservar els estocs de peixos, els estocs que són d'omega-3, ajuden a mantenir unes aigües que puguin ser més netes perquè es fa una gestió més activa, uns hàbitats de més qualitat. Per tant, sí, són una eina, no és l'única per preservar els ecosistemes marins, evidentment, però són una eina essencial, sí.
Em consta que aquesta exposició la teniu durant un temps concret i que després ha de seguir viatjant. Fins quan la podrem veure? Fins quan la podrem gaudir?
De moment la podreu veure a Roses fins al 17 de juny i després encara no us puc dir encara l'itinerari que seguirà, perquè és el que estem encara mirant. Però fins al 17 de juny segur que estarà a Roses.
Per tant, fins al 17 de juny podeu gaudir d'aquesta exposició que ens explica i ens interpreta el mar i ens relaciona directament amb ell i ens anima a relacionar-nos. He començat l'hora explicant que seria bo que els nanos naveguessin, doncs hem de navegar precisament per això, per conèixer aquest entorn que ens és tan proper. Hem de promoure-ho, això, no ho podem deixar passar. Josep.
Molt bé, naveguem-hi amb salut i sostenibilitat.
I tant que sí. Josep Lloret, director de la Càtedra Oceans i Salut Humana, moltíssimes gràcies per haver-nos apropat a aquesta exposició i no deixarem passar l'oportunitat de conèixer-la. Que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres.
Fins després, molt bona tarda. Doncs animant-nos a relacionar-nos amb el mar. Molt sovint sentim i escoltem com la gent ens explica els avantatges de la natura, del bosc com a element terapèutic. Doncs el mar també ho és, evidentment, i hem de saber-li trobar també aquest valor, preservar-lo, estimar-lo, cuidar-lo i mantenir-lo. Arribem així a 6:45 de la tarda. Tot just després el que farem serà començar a parlar d'esport, sobretot d'activitats relacionades amb el cap de setmana, però no només això, us animarem a practicar esport, tingueu l'edat que tingueu. No us ho perdeu, ara tornem.
El Far, el programa mariner de Catalunya.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Més que la meva sang, més que tot l'or d'un banc, més que saber cridar, més que poder plorar, tu ets molt més important. Més que poder somiar, més que saber oblidar, no canviaria res per poder despertar i que m'estiguis mirant. No, no, no tinguis por, desitjar-me no és dolent, no cal que diguis res, que el que vulgui ja ho faré, ja ho sé. Més que la meva sang, més que poder saber el que hi ha més enllà d'on som, no m'importa gens el que faci demà, si et tinc al meu davant, res no m'importarà. I és que la veritat, que mai no existirà, no m'importa ja tant com tenir-te al costat. Mai vaig saber esperar, i és que no em sé aguantar. Si tu vols i jo vull, no has de fer-me patir, no ho deixem refredar. No, no, no tinguis por, desitjar-me no és dolent, no cal que diguis res, que el que vulgui ja ho faré, ja ho sé. Més que tot l'or d'un banc, més que mai fer-me gran, més que poder saber qui seré d'aquí uns anys, més que no saber odiar, perquè com estimar tu ja m'ho has ensenyat. Més que la meva sang, més que poder saber el que hi ha més enllà, doncs no m'importa gens el que passi demà, si et tinc al meu davant, res no m'importarà. We'll be right back.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Al teu abast.
Dos quarts de set.
El Far, amb Josep Maria Cano.
I volem parlar d'esport, volem parlar de nàutica, volem parlar de regates. Cristina.
Sí, concretament de l'Escalac de 2019, que ja ha començat avui, que enguany arriben de dia a la 15a edició amb rècord de participació, un total de 85 inscrits, tant amb embarcacions de bandera francesa com catalana, doncs que estan fent aquesta regata transfronterera. En parlem amb el director de l'Escola de Vela del Club Nàutic L'Escala, en Jordi Puig.
Jordi, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Tinc davant meu obert a hores d'ara el planell amb la... Bueno, amb els participants. Hi ha dos gruixos. Hi ha un gruix que està per la zona de Canet de Rossillon i l'altre que està a punt de creuar la frontera i, evidentment, regatistes per arreu. 85 inscrits, déu-n'hi-do.
Sí, la veritat és que hem ajuntat tota la flota de l'Escalacte que venen de França, de vaixells francesos, del Port d'Agde, de la Sorac i de diferents associacions d'allà. I els ajuntem amb la gent d'aquí a l'Escala que ha pogut participar. I dissabte, que serà el plat fort, ens ajuntarem també amb la gent dels nostres companys del Club Vela Golfos d'Empúria Brava, que farem una regata aquí dissabte on ajuntarem aquests 85 vaixells. Realment és espectacular, sí.
Per tant, tenim per una banda l'Escalacte i per l'altra tenim les veles d'Empúries.
Exacte. Avui estem fent l'Escalacte, que els primers vaixells estan ja doncs, a punt d'arribar al Cap de Creus. La veritat és que està sent bastant ràpida.
Sí, sí. El Firecrest fet... és el que va primer.
Segur. Exacte, veig que tens davant l'aplicació per seguir en directe. El Firecrest està ja al Cap de Creus. Jo crec que si no se'ls hi acaba el vent, suposo que allà dalt deuen tenir tramuntana perquè estan baixant molt ràpid. I aquí l'Escala, el problema és que la tramuntana ja no ens bufa des d'aquest matí i pot ser que quan arribin aquí al Cop de Roses es quedin parats i hagin d'esperar una miqueta. Però, bueno, estan anant molt ràpid i la veritat és que esperem que arribin. Que arribin aquesta nit i això, 40 vaixells francesos de la regata, aquests 20 que dèieu que són dos flotes, que són vaixells acompanyants, que venen també a fer la trobada al Veles d'Empúries, que venen una mica més com amateur, a participar de l'esdeveniment sense l'apunt aquest competitiu, però que, bueno, que també ens ajuden i que faran pues, un espectacle aquí, sobretot dissabte al matí.
15a edició és ja una regata consolidada i que realment crea aquests lligams, no?, entre França i aquí a l'Escala.
Sí, la veritat és que fa 15 anys que fem aquesta regata i tenim molt bona relació entre la gent de la Sorac i nosaltres, amb participació doncs, en diferents esdeveniments que es fan allà i aquí.
Escolta'm, ara estava mirant... Jo vaig seguir la regata, si em permets. Quin és el primer de casa que està participant?
O sigui, mira, ara mateix no t'ho sabria dir perquè fa estona que no el miro, però vale. A mi era el Crescat, que si mires està... Bueno, és el número 128, el Crescat.
Vale.
Jo diria que és el primer català.
Buah,
és un Dufour 35, és un barco que no té res a fer amb els primers, però que està molt ben situat per al vaixell que és, la veritat és que estan molt bé.
Mira, el Crestes encara no ha creuat frontera, El Crestes encara està en territori francès.
Exacte.
Molt proper al Cap de Béar, És on està...
Sí.
Ara mateix, sí. De fet, en línia recta amb el Cap de...
Amb el Cap de Cap Verd, sí.
Cap Verd, vale, doncs sí. És que ho estic mirant aquí. Suposo que aquí el del que es tracta és, d'alguna manera, evidentment, de competir, de passar-s'ho bé i d'intentar fer el millor paper, però també de posar en relleu, no?, aquesta col·laboració, no?, una mica, de fer-la créixer.
Sí, a veure, nosaltres fem aquesta, ja ho has dit molt bé, és la 15a edició, col·laborem amb la Sorac des de fa doncs, aquests 15 anys, fem diferents coses per promocionar-ho, per fer que la gent conegui la Costa Brava. Aquest any hi ha una part dels participants més amateur que venen sense participar de la regata o sense la part més competitiva, però que venen per conèixer el port de l'Escala, conèixer una mica la Costa Brava, i la veritat és que estem molt contents que cada cop hi hagi més gent disposada a fer aquesta regata i de venir cap aquí.
les eslores, deies, per exemple, el Crestes, no?, que és un vaixell gran que no té massa a fer.
Bueno, són 35 peus, són 10 metres. Clar. El que passa és un vaixell més, potser més de passeig, d'esbarjo. Mm. En canvi, els primers, l'IF, em sembla que era l'IF, sí. I l'altre, no?, l'altre que va davant, sí, que són ja Figaro 2, mm, el Firecrest, que són vaixells ja molt més regateros, molt més lleugers, que també deuen estar al voltant d'aquests 10-12 metres, tampoc és que siguin molt i molt grans, uh-huh, però que són molt més lleugers i són molt més regateros.
Correcte. Mira, el Firecrest és el primer, l'IF és el segon, i el tercer és el Tintorel. Són els tres que van en cap d'aquesta regata. Jo recomano que la gent... És molt divertit seguir-ho, això, a través d'internet. És a dir, a través dels geoposicionaments dels vaixells, pots anar fins i tot veient la velocitat que porten, no? Ara mateix, per exemple, l'IF, sí, va un quilòmetre a l'hora més ràpid que no pas el Firecrest. Per tant, li està retallant la distància.
Sí,
bueno, ara ja sí, no, ara ja va 16, l'altre va més ràpid.
Bueno, això és, pensa que és una aplicació que va, crec que va tot via mòbil, mm-hmm, i per tant la precisió no és 100% exacta, però sí que et pots fer una idea més o menys de la velocitat de la que van, del vent que tenen, i realment, home, és interessant, perquè veus en tot moment on estan. Això ens ajuda ja no només a promocionar la regata, sinó que a nivell de seguretat, a nivell de coordinació, la gent que estem a terra esperant a l'arribada, ens va molt bé, la veritat.
El nombre de 85 inscrits són, ara em faig la pregunta tonta, però persones o embarcacions?
Embarcacions.
Per tant, 80... moltes més persones.
Sí, sí, sí. 85 vaixells, si arriba tothom, falta veure que no se'n retiri cap aquesta nit, que és quan vindrà la part dura, quan es queden sense vent, si és que es queden sense vent i toquin a vegada nit. Si arriben tots els vaixells, són això, 85 vaixells esperem aquí dissabte, sí, i home, heu de comptar, doncs, 4 persones per vaixell. Vull dir que estem parlant de 300-400 persones aquí navegant.
Quan a l'aplicació diu barco parado, això vol dir que s'ha retirat o què?
Vol dir que no està emetent moviment en aquest moment. Pot ser o que hagi perdut cobertura o que realment s'hagi parat. Si et mires més amunt, sí, i vas al port de Leucat, no... Espera, que t'ho busco. Sí. A Canet, sí, veuràs que hi ha alguns vaixells que s'han parat allà.
Sí. Sí, 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 sí.
Vale. Aquests vaixells, bueno, estan aquí, són els que et deia que són més amateurs, pues alguns esperen aquí i vindran demà amb la calma, sense navegar. Els que realment fan la regata, avui són 40 i alguna cosa, em sembla, que són els que estan competint per arribar aquí, a veure qui arriba el primer.
Correcte.
Aquestes 90 milles, fins que arribin, sí, a l'escala. I bé, doncs, que acabi d'anar molt bé aquesta regata i també, doncs, el que portareu a terme aquest dissabte amb el Veles Empúries.
Sí, jo crec que això serà una nit llarga, perquè aquí l'escala fa poc vent i suposo que l'arribada s'anirà espatllant durant tota la nit. Demà descans, que acabin d'arribar els últims, que arribin aquests més amateurs i que puguin gaudir una miqueta del port de l'escala i de la vila de l'escala, i dissabte la regata amb tots els vaixells aquí davant, que serà un espectacle, jo crec, maco de veure.
Doncs, escolta, ho vindrem a veure. Moltíssimes gràcies, Jordi, que vagi molt bé.
Bona tarda i gràcies a vosaltres per ajudar-nos a promocionar la regata.
Faltaria més, i a més és el nostre gust, el nostre plaer. Que vagi molt bé. Fins després.
Igualment. Bona tarda.
El Far, el programa mariner de Catalunya.
Ara parlàvem de regates, ara parlàvem dels que són, per entendre'ns, més competitius i de la gent que és més aficionada. Si ens aneu seguint, sobretot els dijous a aquesta hora, veureu que sovint parlem de regates i diferenciem aquestes dues categories. Ara fa uns dies parlàvem de làser. I en el làser, en una competició de làser que crec que fèiem precisament per la zona de l'Empordà, l'edat dels competidors era, doncs, no et diré jo que eren gent gran, hi havia gent de 70 i 80 anys, però, bueno, era allò una edat respectable. Volem parlar de la vela i les edats, sobretot perquè estem parlant d'un esport que sembla que no té edat per poder-lo participar i fins i tot per poder fer competicions. En parlem-ne, Ivan.
Doncs sí, perquè avui ens acompanya en Xavier Bosch, que és delegat de creuers i actes socials del Club Nàutic Vilanova. De fet, ell és un dels regatistes més veterans del club i encara actualment participa en diverses competicions. Xavier Bosch, molt bona tarda.
Molt bona tarda a tothom.
I com deia en Josep Maria, aquest esport, la vela, té edat per navegar, per competir?
Realment, tot depèn de les ganes que tinguis. Molta gent comença amb una edat perquè li ha sortit de dins, però la majoria jo crec que surten una mica de la família. Aviam, m'explicaré. Jo vaig començar amb 25 anys, però en canvi la meva filla tenia moltes ganes. Clar, des de que tenia 6 mesos doncs ja anava amb vaixell de vela, i aleshores, en quan va començar a veure els nanos que anaven amb l'Optimist, doncs s'hi va voler apuntar, tenia 5 anys, els monitors em van dir que, home, que era una mica petita, que això fins als 6 anys, però la nana tenia moltes ganes, i tot el que la van pujar amb un Optimist, i doncs va començar amb l'Optimist amb 6 anys, i va estar navegant fins als 18, fins que es va fer mal a l'esquena amb un làser, en una competició, en un campionat d'Espanya, i ho va tenir que deixar. Aleshores, vull dir, com pots veure, doncs pots començar des de molt jovenet. Jo sé que ara aquí a Vilanova, precisament a través del Nàutic de Vilanova, estem fent un programa amb les escoles per donar a conèixer el mar, sobretot el mar i la navegació, a la gent que hi ha per aquí a la vora, i s'està apuntant molta gent, perquè el que hem de treure, sobretot, jo crec que el que hem de treure és aquesta mica de, diguéssim, de mala fama que té de que això del mar i de la competició és cosa de rics. Jo crec que és tenir ganes. O sigui, tens ganes de navegar, doncs pots navegar. Perquè la prova és de que jo, quan vaig començar, vaig sortir de Caldetes, de la sorra, amb un Baurien i amb un llibre a la mà, amb un Baurien que m'havia restaurat jo, i la veritat és que quan van venir pel costat uns altres Baurians i em van preguntar, escolta, tu de quin club ets? Jo dic, doncs jo no sé ni el que és un club. I la veritat és que em van posar amb el Nàutic de Caldetes i allà em van dir, no et preocupis que això no és de rics. Vull dir, això aquí només amb una amb 5.000 pessetes a l'any en tens per tot l'any i navegaràs i faràs regates. I a partir d'aquí vaig començar a Baurien, després em van passar al Fin, i estan navegant en Fin fins al 88. El 88 doncs em vaig comprar un creuer, i després estan navegant en creuers i fent competicions en creuers i fent regates en creuers.
Però escolta'm una cosa, Xavier, la qüestió és diferent, no? Una cosa és un Baurien i una cosa és un creuer. Suposo que les sensacions són unes altres.
Aviam, com t'ho expliquen.
A veure, amb un Baurien la cosa és com més senzilla. L'embarcació és més simple. Un creuer ja, segons com, necessites tripulació.
Sí, però això que és més senzilla, això que és més senzilla, t'agradaria veure't amb a mi aquest dissabte passat amb un Garbí de força 6 al meu costat. Que, per cert, que vaig relliscar, em vaig fotre mal a la costella. Aleshores, això que és més senzill, depèn. Jo, per exemple, en Fin, actualment, ara en Fin, estan navegant amb 28 nusos i gent de 78 i 80 anys.
Home, 78 nusos, canvi, 78, 28 nusos ja és ben, eh?
Sí, 28 nusos, sí, és ben fort. Home, pensa que amb 28 nusos, nosaltres, els creuers, vaixells com aquest que estava parlant de l'escala, que per cert el saludo, que estan parlant de 35 peus i 36 i 40 peus, pensa que jo tinc un 36 peus i amb 17 nusos ja tinc que arrissar. Pels que no sàpiguen què vol dir això, vol dir que tens que treure vela, vol dir, no pots anar amb tota la vela, perquè
es
corres molt, volca molt i vas molt malament i pots anar per terra. Vull dir, això de... Tot depèn del tipus de vaixell, de que puguis anar amb un tipus de vent o amb un altre tipus de vent. Que és més senzill o és més complicat? Què vols que et digui, tu?
Escolta'm, espera, li preguntarem a un altre convidat que també ens està escoltant. Cristina, qui ens escolta? Va.
Doncs mira, ens està escoltant en Vicenç Batlle. Ell és abonat al Club Nàutic L'Escala i va començar a practicar windsurf així a nivell amateur, i quan tenia 40 anys doncs va descobrir el món de la vela i va començar a competir doncs fins a dia avui, que segueix competint. Si et sembla, el saludem.
Vicenç, què tal? Molt bona tarda.
Bona tarda. Bona tarda a tots.
Estàvem escoltant en Xavier. Quina és la teva experiència una mica?
A veure, la meva experiència és molt semblant a l'en Xavier. Poder jo vaig començar una mica diferent, perquè vaig començar amb el windsurf. Vaig descobrir el windsurf als 15-16 anys. Jo en tinc 56, vol dir que en aquella època no sabíem el que era, perquè no se'n veien per la Costa Brava. I hi havia un estranger que tenia un windsurf allà a la Cala Montgó i m'ho va deixar provar i me'n va ensenyar durant una setmana, no? I aquell moment pues, no se'n veien per la costa, no? Després vaig anar a viure a Roses un temps i durant uns anys vaig fer windsurf a Roses, que allà hi ha molta afició pel windsurf, i ho vaig deixar córrer, em vaig dedicar a altres esports, vaig fer atletisme durant molts anys i ho vaig deixar. I una mica com en Xavier, vaig enganxar els nanos a fer òptimis quan eren petits i em van enganxar ells a mi a provar a rescatar la vela, no? I vaig provar un làser i em va començar a agradar. Havia navegat així a nivell amateur amb algun catamarà o així de forma esporàdica, perquè el que ha fet windsurf més o menys ho sap fer tot amb vela, no? Vull dir, hi ha una part intuïtiva que pots portar més o menys així a nivell amateur qualsevol barco, no? Però aleshores vaig començar a fer cursos allà al club i em vaig anar enganxant, engrescant, i vaig començar a fer les primeres regates amb 44-45 anys, i així m'he anat enganxant, i bueno, ara estic competint ja en la categoria màster, com deia en Xavier, doncs ja en la categoria màster, a partir dels 35, doncs hi ha regatistes fins a 70-75 anys, i encara en trobes algun que als 80 anys s'atreveix a sortir en circuits de competició, no? I jo estic competint aquí a nivell local, faig també els campionats d'Espanya de màster i també faig una vegada a l'any, pues, faig una competició internacional, pues, faig l'europeu, que ara aquest any es farà a Roses d'aquí 15 dies, es farà el campionat d'Europa de màsters i també competiré allà.
I tant que pots, Xavier, endavant.
Ah, doncs m'ho sentit i tot. No, que volia saludar el Vicenç i dir-li una cosa, Vicenç. Això que dius tu de que el que ha pujat amb un windsurf pot fer gairebé de tot, et diré que sí. En canvi, al revés no, eh? Perquè jo he navegat amb molts vaixells i les vegades que he agafat el windsurf, nano, m'he fotut unes nates que no t'ho pots ni imaginar, eh? I és veritat, això que dèiem de les edats, ara mateix, aviam, tu, per el que... Jo em sembla que alguna vegada ens hem vist o ens hem vist en algun lloc. Aviam, jo sóc de l'època en què navegàvem en fin amb el Torró, amb el Blanco, amb el Josele, amb el Van der Ploeg i tots aquesta colla. I ara, fixa't com és la cosa, de que resulta que s'ha tornat una altra vegada a engegar el fin amb els màsters, amb els supermàsters, amb el legend i el superlegend, i suposo que sabràs, i si no us ho diré a tots els que esteu escoltant, de que actualment el que és campió mundial de legend és el Perico, amb 82 anys.
Buah. Déu-n'hi-do, amb 82 anys. Però escolteu, 82. Però es necessita una certa força, una certa destresa, es necessita una certa... O un cop tens la tècnica, ja pots anar fent. És a dir, faràs més ràpid, faràs més lent, però pots anar fent.
A veure. Ja, no, jo...
Vicenç, digues tu, Vicenç.
No, tot de gent que comentes, molts d'ells també naveguen amb làser, alguns d'ells, dintre del circuit. I jo els he conegut més tard perquè, bueno, són gent que ha estat en els circuits olímpics, molts d'ells medallistes olímpics, que inclús ors, Josele, que comentaves, pues, també navega amb làser, a part de navegar amb fin, i altres com en Miquel Noguer, que va guanyar una medalla olímpica a Moscou amb 4,70, també està navegant amb làser, i clar, per nosaltres que ens hem afegit amb tot això, navegar al costat de gent que ha fet el que ha fet, És un honor, no?, per nosaltres, perquè òbviament ells estan a davant i nosaltres estem enrere, no?, però només que t'hi costis una mica ja és un goig, no?
Home,
i aleshores el que deies del tema de físic, és cert que si tens una tècnica pots navegar, però si no entrenes 3, 4, 5 dies a la setmana físicament, estic parlant físicament, córrer, nedar, anar amb bicicleta o així, quan arribes a una competició aguantes la primera regata i encara gràcies. Això t'obliga molt a estar en forma. t'obliga a estar en forma i és una motivació.
Sí? Home, la prova la tens... Perdoneu, costeller.
No, si es tracta d'això, Xavier, es tracta d'això.
Ah. La prova la tens de que molts que han tornat una altra vegada, o els que han tornat una altra vegada a agafar el fin, eren persones grans de 60 i molts més, amb una panxa que déu-n'hi-do, i han tingut que anar a fer una mica d'esport, han tingut que començar una altra vegada a anar al gimnàs, i han tingut que rebaixar pes. Home, d'acord que al fin va bé que pesis entre 85 i 95 quilos, però, per exemple, jo ara que peso 100 quilos, doncs tindria que rebaixar panxa, perquè tinc molta panxa. Aleshores, el Perico, que a més de la tècnica que en sap molt, resulta que és un home que tu el veus i és que no té, és que és tot fibra, no té res de panxa. Clar, i el tio el veus com puja i baixa el fin i se'l posa sobre el cotxe i a sobre el carro, vull dir que com si fos un Optimist. Vull dir, això és el que diu el Vicenç. Has d'estar una mica en forma, perquè si no... No pots aguantar el que diu el Vicenç. Aguantaràs una prova, però tres proves seguides, que a vegades les fan, tres proves seguides acabes molt malament, molt tocat.
Sí. I lesionat a vegades, perquè el risc també és de lesions, perquè la vela és dura en aquest sentit perquè és un esforç intens a nivell muscular i és arriscat des d'aquest punt de vista si et passes.
Una pregunta, per què recuperar una categoria que ja estava, diguéssim, aparcada? Per què recuperar el fin? Toma, quina pregunta.
El fin, vaya pregunta, sota. Vaya pregunta, perquè a més...
Aquesta te la deixo per tu, perquè jo no, en fin sí. No navego i no la connec tant.
És que us explico per què pregunto. L'altre dia vaig entrevistar el Van der Ploe, precisament, amb la història aquesta de Salvem la Vela. Vam estar parlant amb ell en dues ocasions i ell ho va dir, no? Recuperar el fin i tal, en tornem i pum, pum. I ara he sentit que vosaltres també ho parlàveu. I he pensat, per què es recupera aquesta categoria, aquesta classe?
Aviam, et dic una cosa. Aquesta classe ha sigut sempre la classe número 1, diguéssim, la fórmula 1 del solitari. Entesos?
Sí.
Aleshores, com a solitari, el fin des de fa molts anys era el millor que hi havia. Era una categoria molt dura. Tenies que estar molt en forma, tenies que saber-ne molt, i hi havia molts competidors arreu del món. Hi ha hagut un moment que, com que la gent té tantes ganes i tots els equips de tot el món tenen ganes de que els seus competidors sempre s'emportin la medalla d'or, al final resulta que això va acabar que només era pels 3 o 4 superdotats i que la federació de cada país els hi oferia tot el que podia i més perquè fossin els millors. Bé, ha arribat un moment en què, clar, només de fin, doncs només hi havia aquests 4 o 5 que eren els cracs, no? I ha arribat un moment que vam dir, aviam, per què només han de ser els cracs? Per què no podem ser una altra vegada nosaltres? Per què no podem començar una altra vegada a tirar del fin els que ho estimàvem i ens agradava tant? I tot va ser que va començar aquest, que dic jo, el Perico, el Gerardo Selinger, que aquest també és un senyor de tota la vida del fin, que ha sigut, també, a més, ha sigut president de l'Associació de Fins i més.
Sí?
Va començar a posar-s'hi aquí el Torró, que havia sigut també un dels federats més forts en quant a fin. A mi em va fotre el fin al Torró. El Torró em va agafar un fin i em va dir: Xavi, tu, aquí sobre, que ja ets gran. I, hòstia, em vaig trobar jo navegant en fin, que no sabia ni com anava. I aleshores, tots aquests, resulta que no han deixat de voler navegar, no han deixat de voler competir. Alguns, quan no hi havia tanta afició amb el fin, què feien? Làser, com és el que tu deies del Noguer. El José també va començar amb làser quan no hi havia tota aquesta... És que ara hi ha febre amb el fin. I febre amb el fin, et parlo de gent que estem gairebé tots, no, gairebé tots jubilats, no. Hòstia, perquè els que em sentin que estan treballant s'emprenyaran. perquè molts encara treballen, però són gent... O sigui, jo tinc 70, vaig per 74 anys, però els joves em porten 10 anys o 12 anys, no em porten més, O sigui, estic parlant de gent que està a punt de jubilar-se. Són gent de, de 60, de 58 a 65 anys. I després hi ha el Gerardo Selinger i després hi ha el Perico, que aquests són fenòmens. Perquè ells ja són de 74 i més que jo, i de 80, com el Perico. Però aleshores, què ha passat? De que tots hem anat un a l'altre, saps què passa?
Us heu anat picant, i s'ha anat recuperant tot això.
Anat picant, i aleshores on comencen? No, és que ara els fins resulta que els pals són de carbono, ja són més fàcils de portar, ja no tombes tant, el material del mateix fin resulta que ja no pesa els 145 quilos que pesaven abans, ara pesen menys, i ara el pots portar-lo millor, i la veritat és que ens han picat tots. I la veritat és que d'haver-hi, com hi havia, quatre fins, que eren els cracs de xavals de 28 anys, sí? No? Que estaven forts com una roca, i que són els que van pels mundials, de cop i volta ara hi ha 25 fins, clar, des de 45 anys a 80 anys, que entre ells també s'estan picant cada dos per tres. Ara mateix estan a punt de fer la Mediterrane Fins Cup. I d'aquí 4 dies fotran el Mundial. Doncs ja s'estan apuntant pel Mundial. Ja n'hi ha 8 o 10.
Escolta'm una cosa. Vicenç, ja em quedo un minut, i vull fer-te aquesta pregunta. Abans en Xavier ha dit, i jo crec que això s'ha de recalcar, que navegar no és car. Ho signes? No té per què ser car?
No és un esport de luxe. És a dir, hi ha opcions, en aquest cas, vull dir, a molts clubs, m'imagino, però en el nostre, a l'Escala, per exemple, tenim una fórmula que és una abonat a flota, que és com anar al gimnàs. Tu pagues una quota de 40 i pico d'euros, com aquell que va al gimnàs, i tens a disposició les instal·lacions i les embarcacions. Aleshores, és una forma molt fàcil d'entrar a familiaritzar-te amb la vela. Òbviament, si has de fer un curset, doncs l'hauràs de pagar, però després tens ja formes així de vela tutoritzada que pots anar-te introduint, i després ja, si vols fer competició, t'hauràs de comprar el teu barco. Ja,
però bueno, això és
a veure, un barco de segona mà val com una bicicleta. Dels que estem parlant, del Lácer o de...
Sí.
Escolteu una cosa, ho haig de deixar aquí perquè ja em queden 30 segons i se m'acaba el programa, però un dia hem de seguir xerrant.
Càstima,
no, ara que estàvem bé. Escolta, Xavier, però ja hi tornarem un altre dia. No pateixis, que ara ja t'hem agafat el número que deia aquell. Vicenç, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé.
A vosaltres.
Fins després.
Gràcies. Sí, salutacions, Vicenç. Adéu.
Salutacions, Xavier.
Adéu. A reveure. Xavier Bosch, moltíssimes gràcies i tornarem ben aviat. Cuida't, fins després. Igualment, a reveure.
Segueix la llum del far.
És única, no s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
L'hivern és un crit apagat, la soledat s'afoscallant, els teus colors s'escampant i la màgia amb ells. Ets la sortida a un laberint, un llibre d'aire mai escrit. Et trec l'abric i espolso núvols de febrer. Et veig de lluny, et veig ballant, et veig flotant.
La primavera rosa amb els ulls negres.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Bona tarda, són les 7.